quart de 8 i 4 minuts, us ho explicàvem abans. Diumenge va fer 4 anys de l'accident d'avió de Germanwings, ho recordareu, el 24 de març de 2015, 150 persones, totes les que anaven en el vol Barcelona-Düsseldorf, van morir als Alps francesos en aquell tràgic accident d'avió amb l'Andreas Lubitz, el copilot aquell suïcida doncs, que va agafar el comandament de l'avió i va portar a la mort a tota la gent que hi anava dins. Entre aquestes 150 persones n'hi ha una, que és l'Ariana Falguera, una noia d'Olot de 33 anys que viatjava a Alemanya precisament per la marca de roba on treballava. Avui, 4 anys després, he volgut anar a parlar amb el seu marit, amb el Lluís Juncà. El Lluís, quan va passar l'accident, era el cap de gabinet d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana. Tots dos són d'Olot, ara té 37 anys, el Lluís Juncà. Han passat 4 anys. Després d'uns mesos, ell s'ha pogut reincorporar a la política. Ara mateix és director general de promoció econòmica. Hem parlat de l'accident i hem parlat, sobretot, de tornar a la feina, de tornar a treballar i de tornar en un moment políticament tan convuls com el procés. Com va viure l'accident i, sobretot, com ha viscut aquests 4 anys després Lluís Juncà? Aquesta és la conversa que hem tingut aquest matí a casa seva. Hola, Lluís.
Hola, Albert.
Han passat 4 anys de l'accident. Com estàs?
És una pregunta que em costa més respondre ara que abans, però perquè jo abans sempre dic que estava molt bé i ara quan dic que estic molt bé sempre em ressona una mica estrany dir que estic molt bé, però en general estic bé i crec que estic anant endavant amb la meva vida, estic content amb mi mateix, amb els meus amics, amb la meva família, amb la meva filla especialment, i per tant, malgrat tot, jo dic que estic bé o que estic molt bé.
Diumenge era el dia que feia els 4 anys, vas fer alguna cosa especial?
Sí, vam anar amb els meus amics a fer una visita que fem cada any que fa l'aniversari de la mort de l'Ari, que és en un bosc a prop d'Olot, vam penjar un niu d'un ocell que es diu Camarús, i cada vegada que fa l'aniversari de la mort de l'Ari anem a fer una petita caminada, tots els amics, arribem fins allà al niu i allà a vegades simplement no diem res o cantem una cançó o escoltem alguna cançó, i aquest diumenge ho vam fer. Vam anar tots allà, vam fer aquest nostre petit ritual i llavors vam anar a dinar tots plegats.
Però el niu ja el viu penjar tu i l'Ari, tu i la teva dona, o va ser després?
No, va ser una de les coses que ens vam imaginar que podia servir de record. Ho vam fer després, però ho vam fer perquè amb l'Ari havíem fet coses d'aquestes abans. Ella era una apassionada dels animals i havíem fet alguna aventura d'aquestes, com anar a veure el llop a Zamora o anar a penjar nius d'ocells nocturns a boscos de la Garrotxa.
On és aquest niu? És a la Garrotxa, també?
Sí, és un bosc que hi ha just al costat dels hostalets d'en Bas. I a més, té diverses peculiaritats. Una és que està a la falda del Puigsecalm, diguéssim, des d'allà es veu tota la serralada del Puigsecalm, i està molt a prop dels hostalets, que és un poble petit on jo hi tinc molta vinculació perquè hi vaig jugar 10 anys de futbol, i llavors ella venia a veure'm en bicicleta des d'Olot, i allà, tota la colla d'amics hem fet festes i passejades i excursions per allà, aquells boscos i per aquells entorns.
Aquest cap de setmana, Lluís, hi ha hagut actes d'homenatge a les víctimes de Germanwings, tant a la T2, a l'aeroport del Prat, com també als Alps francesos. No has anat a cap dels dos llocs?
No, aquest any no. Faig el que em ve de gust en aquest sentit i no tinc gaires miraments, diguéssim. Espero fins a l'últim moment per decidir si vaig o no hi vaig, i llavors, en funció de com em sento, prenc la decisió. Aquest any no em venia de gust, em semblava que no m'aportaria res, i he decidit no anar-hi. Potser l'any que ve hi vaig, no ho sé. Decideixo aquestes qüestions a última hora, normalment. En canvi, sí que el meu sogre, per exemple, hi ha anat, ell sí que tots els anys hi ha anat, però ja et dic, jo, en funció de com em sento, gairebé just el dia abans o dos o tres dies abans.
Diuen que tots els accidents, d'una manera o d'una altra, totes les tragèdies s'assemblen i que, en canvi, cada dol és diferent un de l'altre. El teu, com l'explicaries?
Em sembla que... jo segur que encara estic de dol. De fet, el meu psicòleg sempre diu que de dol una mica hi estaré sempre, no? I a mi aquesta idea no em desagrada. O sigui, no em sembla malament estar sempre una mica de dol, a la mesura que vol dir que sempre tens present la persona que ha marxat i que la recordes i que està amb tu i que, per tant, no em sembla malament. El que sí que potser descriuria més clarament és que jo em vaig sentir que, sobretot els primers mesos, tu et fas com una cuirassa. De fet, gairebé crec que la cuirassa te la fas al mateix moment que et comuniquen el que ha passat, no? I llavors t'adones quan passa un temps que gairebé se't fa difícil explicar com vas poder viure aquella situació, i la veritat és que no entens com t'ho fas realment, però jo crec que això, que et queda com una cuirassa al damunt i que et va durant 3, com a mínim 4 o 5 mesos d'una forma molt dura, i t'aïlles molt de l'entorn i fins i tot de les teves pròpies sensacions, i llavors a poc això es va desfent i tornes a connectar amb el teu propi dolor, si vols, i també amb el món exterior. Però això és un procés que aquest de formar la cuirassa, que és molt ràpid, i desfer la cuirassa aquesta que en dic jo és molt més lent, i per això potser el psicòleg encara diu que no s'acaba de desfer mai.
Que l'Ari, que la teva dona morís en un accident d'avió, fa el dol diferent, d'alguna manera?
No, almenys per mi, gens. O sigui, jo no em vaig preocupar gens de què havia passat, del per què havia passat, de qui era culpa, de qui no era culpa, saps? Per mi, el que era important era que ella ja no hi era i que... no sé, la resta no em va importar gens, no. O sigui, vaig trobar que era, em va semblar tan gros que llavors totes les minúcies de per què s'havia mort, com s'havia mort, jo no hi he parat mai atenció.
I més que res pel fet d'això tan inesperat, no? Diguem, o sigui, no tant per la història del copilot de l'avió com perquè fos un avió, perquè aquell matí va començar normal, diguem, no? No és una malaltia.
Clar, no em sé posar a la pell de la gent que perd persones properes a través de malalties. És complicat. Jo ja et dic, al meu cas, vaig notar sempre això, que el que m'havia passat, el que ens havia passat, era tan gros, per mi, jo sempre ho definia com la pitjor cosa que em podia passar, que llavors el com semblava irrellevant del tot, i encara m'ho sembla ara, i per tant no hi dedico gens d'atenció.
El resultat era el mateix, diguem.
Sí, sí, sí.
Com creus que va impactar això amb la teva vida professional? És a dir, en aquell moment eres cap de gabinet de l'Oriol Junqueras, sí, em sembla, sí. I passa això, i què? Deixes de treballar?
Sí, vaig estar ben bé 3 mesos o 4 que no vaig treballar, i després, a poc, vaig tornar a reprendre una mica la relació amb el meu entorn professional. Aquí, qui segurament va tenir més mà esquerra per fer-ho va ser la Marta Rovira, que va ser excepcional amb això. I ella, a poc, em va anar reenganxant, em venia a veure, quedàvem amb Vic per dinar, i llavors em anava dient, fes el que vulguis. Si quan vegis una cosa que et ve de gust fer, doncs ens ho dius i t'hi poses, i llavors també... A poc vam anar reprenent la relació, la feina, i no sé, al cap de 6 o 7 mesos ja estava del tot incorporat de nou.
Fixa't, i ara ella està, fa un any que està a l'exili.
Sí, 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 i l'Oriol a la presó. Ahir repassava fotos de l'Ari, i em vaig trobar una al funeral de l'Ari, que va ser allà a Olot, i va venir moltíssima gent, i encara em vaig fixar en detalls que jo no havia vist del dia que jo estava allà. A través de les fotos veia la gent que havia vingut i veia sentats això a l'Oriol Junqueras, a la Marta Rovira, al Jordi Turull, no? Que tots ara viuen una situació gravíssima, era per reflexionar de com les vides porten a camins inesperats i dificultosos, i cadascú ho viu a la seva manera, i tothom ho porta tan bé com pot.
La Marta Rovira l'has anat a veure també a Suïssa?
No, encara no hi he anat. No hi he anat. Ens hem escrit petits missatges, però no hi he anat a veure encara.
Tu estaves amb ella, no?, el 24 de març de 2015, el dia que et truquen per dir-te que hi ha hagut aquest accident d'avió, no?
Sí, estava al seu despatx. Estàvem a la seu d'esquerra i estava al seu despatx ella i jo i el seu cap de gabinet, en Jordi Becardit, i estàvem repassant temes i què havíem de fer, no sé, temes del dia a dia, i llavors em va trucar la meva mare. I ella no m'ho va dir directament, però jo ja ho vaig intuir, llavors em vaig anar a una altra sala, vaig posar-me jo a fer la meva pròpia recerca de veure quins vols havien sortit de Barcelona i quins havien arribat a Alemanya, i vaig veure que no hi havia alternativa que no fos el talari. I llavors, bueno, ja... ja es va desencadenar tot, però bueno, ja et dic, jo crec que en aquell mateix moment en què em va trucar la meva mare, aquesta cuirassa que et fa com més impuna el dolor que hauries de sentir immediatament, doncs ja es forma, i llavors jo recordo que crec que fins no va ser mitja tarda o el vespre que allò no era, bueno, que no es van donar notícies definitives, no vaig notar que jo també ho donés per definitiu i que comencés tot el període de dolor explícit, no?
Tu creus que la teva mare ja ho sabia quan et truca?
Jo crec que sí.
I què et diu? Que hi ha hagut un accident d'avió i que miri si anava a l'Ari?
L'Ari, oi, si va fer algunes preguntes així com indirectes, però jo crec que sí que ella ja ho sabia. Sí, sí.
Com havia començat aquell dia a casa?
Ell em va fer un petó. Sí, perquè la Itana estava dormint al meu costat i ell havia marxat més d'hora per agafar el vol. Jo recordo que estava mig endormiscat i va venir i em va fer un petó i em va dir adéu i... No sé, el típic... despedida carinyosa que fèiem sempre de bon matí. Però clar, sempre per ell i jo volar era una cosa molt normal i no donàvem cap importància. Era com qui agafa un taxi per anar a la feina, no? I no vam fer cap ritual especial, però bueno, jo sí que recordo que jo estava estirat i em va venir a despertar, em va fer una moixaina o així i va marxar.
Clar, tens aquesta tragèdia i després t'incorpores a cap de 5 o 6 mesos a treballar una altra vegada i entres en plena voràgine del procés, amb tot el que ha passat, diguem, no? Tu creus que això ho has viscut diferent o hauries viscut amb més intensitat, amb menys, te n'has allunyat, ho has vist amb més filtre, al contrari, t'hi has abocat més? Creus que hauria sigut diferent?
Jo crec que ho he relativitzat més. Així, jo veia al meu voltant... molta gent que s'ho agafava d'una manera tan intensa i que jo crec que jo no podia tenir aquest nivell d'intensitat respecte al que estava passant per al que m'havia passat a mi, diguéssim, crec. I això no sé si és bo o dolent, eh? En alguns punts segur que tenia coses bones que m'ajudava a tenir una visió més temperada i més, potser més clarivident del que estava passant, i algunes vegades a mi també potser a mi mateix m'hagués agradat tenir una mica més de passió comparable a la que jo notava amb els altres, però segurament sí que és cert que la mort de l'Ari m'ha fet veure que hi ha coses que són més i menys importants, no? I llavors el que estàvem fent allà era molt important, però a mi emocionalment em costava quedar-me tan atrapat com altra gent.
El que relativitzaves, diguéssim, era l'objectiu en aquest cas, la independència, o relativitzaves les conseqüències que pogués tenir tot aquest procés, tipus la presó o l'exili?
No ho sé, és jo l'objectiu no, perquè jo sempre he set i he sigut i seré independentista en aquest sentit, de forma estricta. Ara, la passió per aquests ideals polítics que desperten tantes passions, a mi potser ara se m'han rebaixat una mica comparat amb el nivell de passió que poso en altres coses que són més mundanes, diguéssim. No?
Per exemple?
Doncs les relacions amb altra gent, o sigui, amb els meus amics, amb la meva filla, o sigui, coses quotidianes que valoro molt més que no pas les valorava abans, i que em sembla que són molt, molt, molt importants i que a vegades a la gent normal, en tenir normal, aquella que afortunadament no li ha passat un cop a la vida com aquest, potser aquestes coses les valora menys, no? I en canvi jo crec que les valoro moltíssim més que abans. Abans ja ho feia, jo no dic mai que la mort de l'Ari em canviés radicalment la personalitat. Jo crec que m'ha accentuat les maneres que jo ja tenia de fer, que ja eren bastant marcades, però ara sóc més exagerat, diguéssim, amb allò que ja creia abans.
Amb què et notaves diferent dels altres, dels teus companys de partit, per exemple?
Bé, és difícil d'explicar, perquè jo crec que hi ha coses amb què clarament tenia avantatges, aquesta distància que jo posava potser emocional amb algunes de les coses que estaven vivint, i en canvi amb altres tenia desavantatges. Però, per exemple, aquella època que tot semblava que era únic, que era una reunió capdalt importantíssima, tothom tenia ganes d'estar a totes les reunions que es feien, no? I, per exemple, convocaven reunió a Palau amb el president i el vicepresident per decidir no sé què era. I jo hi anava normalment, però si no hi anava no passava res, i en canvi hi havia gent que es desvivia per poder estar en aquelles reunions. I jo no em costava gens, al contrari, jo tenia més ganes d'anar a recollir l'Aitana a l'escola i passar aquell vespre amb l'Aitana tranquil·lament, que no pas en aquell seguit de reunions i d'aquella bogeria que em semblava que era molt important, però que jo vivia d'una manera més a càmera lenta a vegades, no? més distància.
I en algun moment has arribat a pensar, hòstia, la presó és molt dura, l'exili és molt dur, però és més dur el que m'ha passat a mi?
No. O sigui, a vegades, o sigui, comparar-ho és inevitable, però no. No.
Pensar, em canviaria jo per aquesta persona? Això ho deus haver pensat.
Aquest tipus de pensaments no els tinc, eh? No em venen, i si em venen, et dic, hi ha com un exercici mental d'anar-los traient, i de veritat que no m'hi quedo encallat mai. I en canvi, aquí sí que tenia una sensibilitat, potser, que jo notava que els que havien de marxar a l'exili, a mi em semblava sempre que era una mica més dur del que percebia en el meu entorn, de com ho valoraven ells, no? Jo em semblava que la presó era molt, molt dura, però que potser es pot explicar més bé què hi fas i com vius i com et relaciones amb la resta del teu entorn, perquè directament no hi és, no? S'acaba la connexió directa, però és més com definit, més tangible. En canvi, l'exili ho vaig trobar que era una bestiesa, saps? Tenia la sensació que era molt més difícil d'explicar, molt més difícil de viure, i no sé si això té res a veure amb la mort de l'Ari i el meu dol en particular, però sí que vaig notar que a mi la gent que ha hagut de marxar a l'exili sempre m'han fet un plus d'empatia que crec que és potser derivada d'aquesta idea que et dic, que costa més d'explicar, no?, l'exili, més avui en dia, on tot sembla que no tingui sentit, o alguns poden, bueno, de fet els acusen de que estan allà perquè volen, o... Ostres, jo crec que viure cada dia amb la falsa sensació de llibertat ha de ser molt dur, per un mateix, per estar equilibrat un mateix, per saber ben bé qui ets, què fas i què penses. En canvi, això a la presó, aquests dubtes existencials crec que no hi són tant.
Durant aquest temps, en algun moment t'ha passat pel cap deixar la política, canviar d'àmbit? Perquè ara tornes a estar molt liat, diguem, director general de promoció econòmica, no?
Sí, ho he pensat, però de moment no ho he fet. Vaig estar a punt, de fet, ja estava a punt de signar un contracte amb una empresa abans d'assumir el rol aquest director general de promoció econòmica. L'Oriol em va convèncer perquè no ho fes, i al final no ho vaig fer.
Des de la presó?
Sí, el vaig anar a veure un dia a Lledoners. Bueno, el vaig veure sovint, i en un d'aquests dies em va dir, sisplau, que ara no ho fes, que no era el moment de plegar i que ja ho faria més endavant. Però és una cosa que sempre tinc molt, molt present. Jo vull fer allò que em ve de gust, vull fer allò que em sembla que és útil, i crec que està bé que la gent es posi en política i plegui, i s'hi torni a posar i torni a plegar. I això ho hauria de començar a fer aviat si vull que passi amb la meva vida, perquè jo ara ja portaré gairebé 8 anys o 9 anys seguits en política, en llocs molt, molt diferents, però per tant jo sempre tinc la sensació que tinc molt a prop la sortida, i que qualsevol dia aviat plegaré.
L'Aitana, la nena, tenia 10 mesos llavors, ara deu estar a punt de fer 5 anys.
Sí, tenia 10 mesos ella, i ara l'Oriol en farà 5. Sí, i està estupenda.
I veus l'Ari amb ella?
Sí, sobretot pels cabells, diguéssim, gràcies a Déu, que els té ben rossos i llargs, i no pas com jo. Però sí, és una barreja físicament és una barreja molt, molt bonica entre ella i jo. I llavors, no ho sé, llavors es fa de dir, clar, jo la veig molt com jo, perquè, pobreta, només em té mig de referent molt proper, i jo crec que, clar, em copia moltíssimes coses de mi. Però jo, sempre que puc, li explico coses de l'Ari i no sé, que si veig reflexada també, per exemple, a ella no li agrada gens rentar-se la cara, no? I llavors, jo li dic que això és una cosa que clarament la seva mare també feia, ella. Això, rentar-se la cara al matí, li feia una mandra enorme. Jo li explico a l'Aitana que bueno, hòstia, fas com la mare, no? Que ella unes gotes es mullava els dits i amb els dits molls es traia les lleganyes. Però, en canvi, jo faig al revés. Jo m'agrada posar-me aigua freda a la cara com si em dutxés gairebé. I, bueno, hi ha petits detalls d'aquests que m'agrada que ella sigui conscient que fa coses com potser les feia la seva mare.
Fa moltes preguntes, ella?
No. I es queda tan ample, eh? O sigui, ella té una aproximació, almenys aparentment, a la seva mare molt, molt distesa, i ho parla amb els seus amics, i sap que la seva mare es va morir, però sap molt bé qui és, i sap què feia, i sap com es diu, i apunta el seu nom, i la dibuixa. i jo li explico coses i li ensenyo les fotos dels viatges que havíem fet amb la seva mare i aparentment, o sigui, a vegades és dur veure com ella ho viu tan normalment, amb aquesta naturalitat, no? Però entenc que és bo, a mi ja m'agrada que ho faci, però a vegades és un xoc quan tu veus que ella et mira amb cara de... Bueno, explica'm coses, però quan acabis anirem a jugar a qualsevol altra cosa, i a mi, en canvi, veus que t'emociones, que la veu et costa que et surti, i ella la veus aparentment tan fresca, no?
Has agafat més avions durant aquests 4 anys?
Sí, no sé, 5 o 6. I amb l'Aitana també hem viatjat, hem anat a Suïssa, hem anat a Londres, hem anat a Menorca, ell i jo amb avió, no sé. Ja et dic, això potser es relaciona amb el que us deia de que el com va morir l'Ari, m'és igual. A mi agafar l'avió no té cap vinculació molt, molt rellevant amb que es morís ella anant amb avió.
Quina música veu escoltar diumenge als Hostalets d'en Bas?
Vam escoltar una xarango que es diu Et recordo. Aquesta la va proposar una de les seves millors amigues, la Cita. I llavors jo vaig posar la de Bola de Drac del final, la que ell diu Viure sense tu, em sembla que es diu exactament, que és de la primera sèrie, la primera temporada de Bola de Drac, la del final, que és una més curteta i molt tendra, que aquesta li cantàvem cada dia a l'Aitana quan encara hi havia l'Ari, i jo encara li canto.
Lluís, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que facis el que et vingui de gust, no? Perquè això sí que és el que t'ha quedat clar després de tot plegat, no?
Sí. Bueno, això hi ha teories que expliquen que a la gent que es fa gran o que està a punt de morir tenen com uns coneixements sobrevinguts que veuen clares coses a la vida que haurien d'haver fet, no? Els moribunds gairebé diuen, hòstia, tant de bo hagués fet això, hagués sigut més valent, hagués passat més temps amb els meus amics, hagués fet més allò que jo volia i no el que la gent em deia que havia de fer. I això també passa a la gent que, com jo, hem tingut algun trauma de qualsevol estil, no digui una malaltia, una pèrdua, un accident, no?
Quina llàstima, no?, que per tenir aquesta clarividència ens hagin de passar aquestes coses.
Sí, i per això m'agrada explicar-ho, no? És una de les coses que crec que està bé que la gent expliqui, els malalts que se'n surten, o jo que he tingut aquesta desgràcia, diguem-ne, que puguem explicar a la gent, doncs, que estem aquí per viure, i perquè si no estem aquí per viure, val més no ser-hi gairebé, no? Doncs, per tant, ja que hi som, aprofitem-ho i fem que també els altres estiguin millor.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.